Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 14 de setembre del 2019. I ara ja sí, ha passat l'11 de setembre, ha començat l'escola i tot torna a la normalitat. Després de la manifestació del dimecres hi ha com una sensació agredolça. Probablement el desànim dins del món independentista es va fer palès en el fet que molta gent decidís quedar-se a casa. Però no hem de desmereixer les 600.000 persones que, segons la Guàrdia Urbana, dirigida per Albert Batlle, sí que hi van assistir i que van tornar a reivindicar l'alliberament dels presos i la República Catalana. 600.000 persones continuen sent moltes i mobilitzar durant 8 anys seguits tot aquest munt de gent té molt de mèrit. Venen temps difícils amb la sentència del judici del procés i serà llavors quan es demostrarà de nou la força de l'independentisme. Perquè, senyores i senyors, algú creu que els independentistes se n'han anat? Doncs no, segueixen aquí. No fan tant soroll i estan una mica desil·lusionats, sí, però continuen aquí. L'altre titular de la setmana, però, ha estat l'inici del curs escolar. En l'informatiu d'avui us explicarem com ha arrencat el curs a Cornudella, on enguany han estrenat Institut Escola. En parlarem amb la seva directora, Mònica Ganduixer. Així mateix, també ens farem ressò de que representants de l'Ajuntament de Falset s'han reunit aquesta setmana amb els delegats del govern espanyol i del govern de la Generalitat a Tarragona per abordar temes importants que afecten al municipi. També us parlarem del nou projecte que vol impulsar la Cambra de Comerç de Reus per apropar-se al territori, que la DO Montsant participa al cicle Hotels amb DO i que ja estan obertes les inscripcions per al curs per ser punt d'informació del Parc Natural de Montsant i de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. En els esports, repassarem els resultats dels equips prioratins en la primera jornada de la Lliga de Tercera Catalana, mentre que en el temps, Enric Massip ens explicarà si la borrasca que ha fet estralls al País Valencià acabarà arribant o no a les nostres comarques. Comencem! Aquesta setmana ha començat el curs escolar i a Cornudella ho han fet una miqueta diferent. Aquest curs, l'escola i l'institut s'han convertit en Institut Escola, el primer de Catalunya que, a més, està vinculat a una zona escolar rural. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres la seva directora, Mònica Ganduixer. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Com va? Molt enfeinats aquests primers dies?
Oh, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, però també molt il·lusionats i amb moltes ganes.
Com dèiem, des d'aquest curs, l'escola i l'Institut de Cornudella s'han fusionat. Com ha anat això?
Doncs sí, bé, és un procés que ens van informar ja a principi d'any i que hem anat treballant, sobretot amb molta força i energia a l'estiu. Doncs bé, abans hi havia dos equips directius, ara hi ha només un sol equip directiu, hi havia dos projectes educatius, ara hi haurà, perquè estem en construcció, un sol projecte educatiu. I, a més, la peculiaritat, doncs, com bé comentaves, és que sí, que la part d'infantil i primària ens hem doncs, desvinculat de manera administrativa de la ZER Montsant Serra de Prades a la que pertanyíem, però a nivell fàctic, en la realitat, seguim treballant junts, per tant, compartim mirada amb el projecte educatiu que també s'està remodelant de la ZER Montsant Serra de Prades.
Sí, és a dir, perquè resulta que els nens, un cop arriben a la secundària, al final venen al vostre institut. Llavors, clar, els nens de les escoles de Ulldemolins, Poboleda i Prades. Llavors, clar, vulguis que no, aquest treball en comú hi ha de ser.
Sí, sí, hi ha de ser per coherència pedagògica, no? Nosaltres el que pretenem en tota la zona, ja parlem de zona, sí que parlem d'institut d'escola en particular, perquè doncs és la novetat, no?, del curs, a més de l'avenç i el canvi en la transformació de l'espai i la metodologia, però doncs també parlem de zona, no?, perquè a nosaltres ens interessa que tots els nens i nenes i els nois i noies de la zona tinguin doncs, aquesta coherència pedagògica, a més de que aprenguin a estimar-se el seu territori i a ser una societat cohesionada, no?, que entre ells es coneixin i puguin compartir des de petits per poder tenir una bona relació de grans. No?
Sí, a més, aquest fet de vincular les escoles rurals amb l'Institut Escola, que representa que ve a ser l'escola gran, diguem-ho així. També és un fet que, a banda de cohesionar una mica la societat, ajuda també a que pugui, això a la llarga, pugui ajudar a frenar la despoblació i problemes que tenim a la comarca?
Sí, 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 pensem que, de fet, és un dels objectius que ens ha marcat també el departament i que també creiem, no? Perquè és això el que necessitem, que no es despoblin les zones rurals de Catalunya. I el nostre interès és això, és conservar i vetllar perquè les peculiaritats de cada municipi aflorin i es mantinguin i es respectin, i a la vegada trobar aquesta mirada comuna que ens ajunta i que el que vol és aflorar les coses també que ens uneixen, no? Per poder-nos fer més forts. Volem fer una oferta educativa i de fora de educativa, tant dins de l'horari lectiu com fora de l'horari lectiu amb les extraescolars, potent, de qualitat, que permeti també que l'alumnat, que les famílies no s'hagin de desplaçar, que trobin que dins els seus municipis hi troben doncs, activitats per fer, i que val la pena quedar-se al poble, no? Tant per l'escola que tens, pel futur que tindrà aquesta escola i per tot el que t'ofereix l'entorn. I per això doncs, diem que som escoles, sí que nosaltres potser tenim un centre més gran, però som escoles petites, públiques i de poble, perquè estem arrelades al municipi i el que volem és això, que segueixin arrelades aquesta societat, no? Que
va. Sí. Val. Abans, bueno, hem comentat això de que som l'Institut Escola vinculat a la zona escolar rural. És un format que és pioner a Catalunya. És el primer institut escola així.
Sí, sí, no, de fet no sí, és així, no n'existeix cap altre, per tant estem obrint un camí que, com que, doncs ja et deia, l'ESER, som dos centres, realment, l'ESER Montsant Serra de Prades i l'Institut Escola de Cornudella, que treballem junts, però clar, això de treballar junts a vegades pot dependre de la bona voluntat de les persones que hi som al davant. En aquest cas no és només això, la bona voluntat hi és, però a més hi ha una comissió de seguiment, que li diem la Comissió de Seguiment de Zona Rural Integrada, ZRI, que la integren els alcaldes dels municipis que tenen influència en els nostres centres, és a dir, hi ha municipis, que no tenen escola. Llavors, aquests alumnes venen també als nostres centres, bé sigui els de Capafonts i la Febró, que van cap a Prades, o els de la Morera i Escaladell, que venen cap aquí a Cornudella. Doncs els alcaldes de tots els municipis que tenen influència dels nostres quatre centres es reuneixen junt amb les direccions de les escoles per vetllar perquè aquesta cohesió, perquè aquesta mirada comuna sigui real i alhora per preservar la idiosincràsia de cadascun dels pobles, no? O sigui que tenim una comissió que ens segueix, a la que hem de retre comptes, a la que hem d'explicar com ens estem coordinant i com estem fent perquè realment els objectius s'assoleixin.
Passant a una vessant més pedagògica, quins avantatges té estudiar en un institut escola?
Doncs, home, els avantatges que té és que t'assegures que el teu fill o filla, no, que la persona tingui un projecte educatiu amb coherència des de que entra a P3 fins a quart de l'ESO, i que tot el lligam entre etapes educatives doncs, està ben graduat. No? A més, amb la riquesa que suposa per l'alumnat tenir professionals d'especialitats diferents, perquè com bé sabeu, a la secundària doncs, hi ha especialistes de cada matèria, és diferent una mica que l'infantil i primària, que el professorat imparteix totes les matèries, no? Diguem. Llavors, el que ens afavoreix és que aquesta relació entre docents fa molt més ric la preparació del que es farà després a l'aula i, a més, permet el lligam i la interrelació de diferents generacions, que això sempre enriqueix, no? I aquí estem, doncs, buscant maneres d'interrelacionar-nos, buscant maneres de coordinar-nos cada vegada millor i pensem que és un bon camí per millorar l'aprenentatge i estem aquí treballant el canvi metodològic i que ens suposa aquest repte.
I quines són les noves maneres de treballar? M'has explicat que en comptes de dos equips directius n'hi ha un, però la manera de treballar amb els alumnes, com funciona l'Institut Escola?
Doncs el nostre Institut Escola, aquest curs, hem fet una mica de canvi en l'agrupament dels alumnes. preferim ajuntar grups, és a dir, tenir més alumnes en uns determinats espais, però amb més professorat incidint a la vegada. Per tant, ens hem organitzat amb comunitats educatives. Tenim la comunitat, amb comunitats d'aprenentatge, perdó. Tenim la comunitat de petits, que és el P3, P4 i P5, la comunitat de mitjans, que és primer, segon i tercer, la comunitat de grans, que seria quart, cinquè i sisè de primària, i la comunitat de joves, que és de primer a quart de l'ESO. A més, tenim doncs, la peculiaritat aquest any que som institut d'escola, un sol centre, però dos edificis, que estan a propet, però són dos edificis. Teníem un problema d'espai a l'escola, a l'institut d'infantil i primària, llavors el fet de tenir dos edificis ara fa que ens puguem repartir millor. I doncs estem uns quants en un edifici, uns altres a l'altre edifici, és a dir, en un edifici tenim els petits i els mitjans, i a l'altre edifici tenim els grans i els joves. Uh-huh. I doncs fem servir doncs, les aules específiques de cada edifici, i això també ens aporta tota la riquesa, no? Llavors ja et dic que el que hem intentat és agrupar l'alumnat amb major quantitat de nom d'alumnes, però amb més professorat incidint al moment. Com a mínim hi ha dos professors per comunitat en cada moment. Menys a l'ESO, que a l'ESO de moment sí que estem, la comunitat de joves està doncs, per aula, i el que fem és un treball interdisciplinar on actuen diferents professionals en una franja horària, diguéssim, no? En unes quantes franges horàries.
L'Institut Escola de Cornudella, bueno, fins ara l'Institut ja ho feia així, només ofereix fins a quart d'ESO. Teniu previsió de, a la llarga, poder oferir el batxillerat, també?
Doncs això ens ho dirà el futur. Nosaltres, la veritat, tenim molt interès i moltes ganes en oferir el màxim que puguem donar a la nostra zona, perquè som conscients que som el centre de referència d'aquestes altres poblacions, que nosaltres no podem, doncs, que en una ciutat anar triant no? En quina escola anirà el meu fill perquè m'agrada més aquesta o l'altra, sinó que tenim aquesta, la nostra, del poble, i per tant hem de donar la millor oferta. I si això ens porta a ampliar i a ser més grans, a tenir més alumnes, a tenir més població, doncs el temps dirà. El temps dirà.
Una última pregunta ja, quasi. La conversió en institut-escola també ha implicat, però no només, abans m'ho explicaves una mica, també els ajuntaments i així, però també a tota la comunitat educativa, és a dir, als pares, als alumnes, a tothom.
Sí, 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 perquè, com et deia, clar, teníem la situació que anàvem a ser un institut-escola fent servir els mateixos edificis. I nosaltres, l'equip directiu, quan ens vam posar a treballar en el tema, vam pensar que havíem de començar amb algun canvi en aquests edificis, que no podíem començar de la mateixa manera perquè era una manera de potser donar continuïtat al que veníem fent fins ara, i el que volíem era com trencar perquè l'alumnat, quan arribés, vegés que ja era una cosa nova. Llavors, a més, amb el canvi de metodologia, potser més autònoma, més responsabilitat de cara a l'alumne, també l'espai té molt a veure. Tal com tens organitzat l'espai, estàs facilitant un tipus d'aprenentatge o un altre. Llavors, lligant aquesta idea de canvi metodològic que va lligat a l'espai i de que tinguéssim uns espais diferents pel curs següent, ens vam conjurar amb tota la comunitat educativa, amb les famílies, amb l'Ajuntament, el Departament d'Educació també ens ha donat el seu suport, amb alumnes, i hem vingut doncs, a pintar, a treure cortines i canviar, cosir, a muntar mobles, i hem estat treballant tots durant l'estiu per aconseguir aquest canvi que crec que doncs, tots estem molt satisfets, tant tots, les famílies quan ho han vist, l'alumnat, també s'ha quedat, no? Doncs se n'ha adonat que està en un lloc diferent, tot i que l'espai sigui el mateix, no? Per tant, estem molt satisfets de que hem estat treballant tots junts i a més ha tingut un bon fruit, no? Un bon resultat.
Bé, doncs, moltes gràcies, Mònica, per haver-nos atès i haver explicat el vostre projecte als oients de Ràdio Falset.
Moltes gràcies, Manel.
Mònica Ganduixer, directora de l'Institut Escola Montsant de Cornudella. Aquesta setmana, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, i el regidor, Antoni Muntaner, s'han reunit amb el delegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, i amb el delegat del govern de la Generalitat, Òscar Peris. En la reunió amb Sabater, els representants del consistori falsetà van voler abordar temes importants per al municipi i que requereixen de la implicació de l'Estat espanyol, com és el cas dels projectes vinculats al Pla de Restitució Territorial de l'Ebre, com el projecte constructiu d'un nou dipòsit regulador per a l'abastament de Falset, el projecte constructiu per a la millora de les conduccions de distribució en alta de Falset i el projecte constructiu de la nova captació del Coll de l'Egua, que permetria millorar l'abastament d'aigua a Falset, Marçà i Bellmunt. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, destacava que cal desencallar el més aviat possible aquest projecte.
Li van plantejar els temes que tenim damunt de la taula i que també ja van sortir en campanya, com són el tema del Pla de Restitució de l'Ebre, doncs que es pugui desencallar, que ja s'estan fent els seus tràmits, tant l'alcalde de Flix com jo mateix, des d'aquí l'Ajuntament, estem movent doncs, tot el que podem perquè puguem desplaçar-nos a tant a l'ACA com a Madrid per a veure si això s'acaba desencallant, i sembla ser que doncs, bueno, hi hauria una certa voluntat per part de l'ACA. De moment sabem que hi ha una certa voluntat de que això es desencalli.
Així mateix, en el transcurs de la reunió amb el delegat del govern espanyol, també es va tractar la paralització de la segona fase de les obres de restauració del castell de Falset, vinculades a les ajudes conegudes com l'1,5% cultural.
A Falset vam fer tot el que era la restauració del castell amb aquesta subvenció, però està també aturat, tenim el que era la segona fase aturada, i volem resoldre una sèrie de qüestions i una sèrie de discrepàncies que hi ha, i llavors el delegat en aquest cas ens va estar molt atent i ens va recollir una mica el guà i va dir doncs, que en principi es brindava ell acompanyant-se inclús a Madrid a poder fer les negociacions amb Foment, que va ser en Foment qui es va fer la subvenció de l'1,5% cultural, i aviam si això es pot arribar a bon fi, a bon port.
Per altra banda, els membres de l'Ajuntament de Falset també van mantenir una reunió amb el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris. Brull explicava que una de les qüestions que van tractar a la reunió van ser els projectes que el consistori té previstos en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, conegut popularment com a PUOSC. Es tracta, d'una banda, del projecte de reforma i ampliació de serveis de la piscina municipal, un equipament del qual se'n complia enguany el 50è aniversari i que, com a conseqüència del pas del temps, precisa una posada al dia. De l'altra, un projecte vinculat al carrer Miquel Barceló, una de les vies de comunicació més importants del municipi.
Aquests dos projectes bàsicament seran els dos projectes que presentarem, la remodelació de la piscina i la reforma del Miquel Barceló. La reforma del Miquel Barceló suposo que la plantejarem per fases, perquè és una reforma molt potent, però intentarem doncs, que en aquest poix ja hi entri la primera fase que voldríem fer. I la piscina el mateix també, aviam si ens entra. Si no ens entra, bueno, evidentment les dues no entraran, entrarà un dels dos projectes, però doncs, l'altre projecte, sigui la piscina o sigui el Miquel Barceló, doncs ho farem mitjançant doncs, buscant transferències de capital, buscant subvencions, buscant ajudes en altres llocs, amb el PAM de la Diputació i amb recursos propis que tinguem.
Segons explicava Brull, la reforma del carrer Miquel Barceló pretén una ampliació de les voreres per tal que les persones hi puguin circular i que a la vegada els establiments de restauració puguin tenir-hi les terrasses sense que entorpeixin el pas dels vianants. L'alcalde apostava per la supressió de les zones d'aparcament i la creació de zones de càrrega i descàrrega controlades per als comerços. La Cambra de Comerç de Reus vol impulsar, amb la col·laboració dels Consells Comarcals, la creació d'oficines descentralitzades amb l'objectiu d'apropar els seus serveis a les empreses de tota la seva demarcació, que inclou les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Així ho va explicar el president de la Cambra de Reus, Jordi Just, en la reunió que va mantenir aquest dimarts amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, el conseller d'Empresa, Lluís de l'Arca, el cap de l'àrea de promoció econòmica, Josep Maria Coll, i el gerent, Joan Reig. Els representants comarcals van veure la proposta amb bons ulls per les facilitats que pot aportar als empresaris de la comarca. Per la seva banda, Just va reiterar que la raó de ser del seu mandat a la Cambra és fer arribar a tot el territori la feina en favor de la competitivitat de les empreses, ja sigui en els programes de suport a la internacionalització, la formació, l'orientació als emprenedors, entre d'altres serveis. Aprofitant la visita a la comarca, el president de la Cambra va mantenir contactes amb els representants de la DEOCU Priorat i la DEO Montsant, així com de diverses empreses, amb l'objectiu de conèixer de primera mà les seves impressions i inquietuds. Barcelona acollirà la setmana vinent una nova edició d'Hotels amb D.O., el cicle que omple de vins de les diferents denominacions d'origen catalanes espais emblemàtics dels hotels de Barcelona. La iniciativa, posada en marxa per l'Incavi i el Gremi d'Hotels de Barcelona, arriba enguany a la 8a edició, amb l'objectiu de continuar promocionant el vi català amb denominació d'origen. Els vins de la D.O. Montsant hi participen un any més i seran presents a l'Hotel Sofia el dimarts 17 i el dijous 19 a partir de les 7 de la tarda. L'espai escollit és el restaurant Impar, un espai singular amb mobles de disseny i un ambient dinàmic i cosmopolita que compta també amb una espectacular terrassa exterior. A les dues sessions es podran tastar 6 referències de la D.O. Montsant, en tastos guiats que permetran als assistents conèixer més a fons els projectes de zonificació de la D.O., així com les característiques de les seves varietats més emblemàtiques, la Granatxa i la Carañena. Des del passat 6 de setembre estan obertes les inscripcions a la nova edició del curs per ser punt d'informació del Parc Natural de Montsant i de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. El curs pretén aportar coneixement i aprofundiment sobre els valors naturals, culturals i paisatgístics dels dos espais naturals que existeixen a la comarca, així com dels seus principals recursos turístics, amb l'objectiu que els participants al curs puguin explicar-los als visitants. En aquest sentit, el curs va destinat a informadors, recepcionistes de serveis i empreses o autònoms com ara allotjaments, restaurants, empreses d'activitats turístiques i productors amb visites guiades, cellers, agrobotigues, etc. Aquesta acció formativa s'inclou dins del Pla d'Acció de la Carta Europea del Turisme Sostenible del Priorat i del Parc Natural de Montsant. Les inscripcions estaran obertes fins al dia 30 de setembre i el curs es durà a terme durant els mesos d'octubre i novembre. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Porrera Unió Esportiva va sumar el seu primer punt aquesta temporada, després de l'empat a un gol que van aconseguir al camp del Vallmoll. L'equip prioratí es va avançar al marcador gràcies al gol de Rashid Elmghari, si bé a la segona part els locals van aconseguir l'empat. Amb aquest punt, el Porrera es col·loca provisionalment cinquè, a falta de que es disputin diversos partits que van quedar ajornats en aquesta primera jornada, entre els quals el que havia de jugar al Falset al camp del Redis. Aquest cap de setmana torna a la competició. El Porrera debuta aquesta tarda davant de la seva afició jugant contra el Salou, a les 5. El Falset, per la seva banda, rep demà, a les 12, el Vallmoll, al Nou Domènec Aragonès. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable, que també han aparegut les pluges d'alguna tempesta aquí a la nostra comarca, però en quantitats molt irregulars, algunes han estat moderades i en algun moment també fortes, altres han estat minces, depèn dels llocs, i per tant aquesta situació ha anat evolucionant cap a la formació d'una borrasca, una petita borrasca, que és la que ha alterat o està alterant el temps amb molta intensitat al País Valencià i Múrcia. Aquesta borrasca, que dependent del seu desplaçament, de moment sembla que aquí el Priorat no ens afectarà més que en núvols, però es va desplaçant cap amunt, podria donar altre cop algunes pluges de caire fluix o moderat, i de moment sembla que la intensitat del País Valencià no se desplaçarà cap amunt a les nostres comarques. Situació, doncs, dependent d'aquest desplaçament, de moment sembla que tindrem un cap de setmana bastant variable, però doncs, en algun moment podrien arribar aquestes pluges de forma minsa o de poca importància. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1628, una fortíssima pedregada va afectar la ciutat de Vic, de tal forma que va deixar dos pams de gruix i algunes de les pedres van pesar fins a 2 lliures, és a dir, uns 800 grams.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!